Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Hores després de l'anunci de la treva de dues setmanes a l'Orient Mitjà, el preu del petroli s'ha enfonsat i s'ha situat per davall dels 95 dòlars. A l'espera de saber quan es començarà a notar aquest descens a les benzineres, també a la butxaca de consumidors i transportistes, els primers vaixells de mercaderies ja han travessat l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional celebra l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Aquí a les Illes, els empresaris estan a l'expectativa de si aquesta situació s'estabilitza, ja que la pujada de preus es nota en els productes que més depenen dels transports. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 8 d'abril. Ho fem amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
El repartiment dels menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries continuarà un any més, malgrat la plantada de les comunitats del PP.
Les regions governades pels populars no han assistit a la sectorial convocada avui pel Ministeri de Joventut i Infància, en la qual s'havia d'abordar la pròrroga de la reubicació dels menors. Les comunitats del PP han denunciat que la convocatòria era il·legal i reiteren el seu rebuig al repartiment. La ministra Cira Rego ha confirmat que el trasllat continuarà i ha qualificat de lamentable l'actitud del Partit Popular liderat per Alberto Núñez Feijóo.
Educació inicia els tràmits per millorar la climatització de 12 centres educatius de les Balears.
Són 7 centres de Mallorca, 3 d'Eivissa i 2 de Menorca. El pressupost previst per dur a terme les accions d'aquesta primera licitació és de 13 milions d'euros. L'actuació s'emmarca dins del pla de climatització posat en marxa a l'inici de la legislatura.
El Consell de Menorca s'implica en la compra dels terrenys de l'antiga fàbrica de Catisa al centre de Maó. Axel Camarasa, bon dia.
Ha anunciat l'aportació d'un milió d'euros per a l'adquisició de les dues parcel·les de titularitat privada situades al carrer de Sant Sebastià. El preu total de la compra del solar ascendeix fins als 3 milions. Fa anys que l'Ajuntament de Maó cerca la fórmula per poder destinar aquest solar a habitatge protegit. Si podrien construir un centenar de pisos protegits en règim de lloguer assequible i social i també un aparcament públic soterrat.
A Eivissa, fins a 34 restaurants eivissencs s'han rebut aquest matí el distintiu Eivissa Sabors pel seu compromís amb el producte local i de quilòmetre zero. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El conseller de la PIMEF miren d'aquesta manera de fomentar una restauració més sostenible i innovadora. Els segells permetran als clients reconèixer els restaurants que fan feina amb producte de l'illa. Eivissa Sabors ha reconegut en especial la feina feta des de Vi de la Terra d'Eivissa, la panificadora Can Noguera o la parada de fruites i verdures Lluís i Maria a Santa Eulàlia.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Pollença demana que s'avanci la restricció de circulació a la carretera de Formentor al mes d'abril. Ansel López, bon dia.
Bon dia. Aquesta Setmana Santa, segons el consistori, ja s'han produït problemes de seguretat. Per això consideren que no basta que s'hagi avançat aquesta restricció a dia 15 de maig.
A les 2:45 minuts era temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Martín de Micheli, cerca solucions a la defensa, tot a causa de les baixes de Raillo i Valiant. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. De Michelis contra el Rayo Vallecano podria apostar diumenge per un eix de la defensa que encara no s'ha estrenat aquesta temporada. Omar Mascarell i David López podrien ser els elegits. El canari va complir bastant bé dissabte contra el Real Madrid i té moltes opcions de repetir. I el mallorquí era l'alternativa juntament amb l'albanès Maras Kumbula. A la Champions, el Real Madrid va fer passes enrere en vista a classificar-se per a les semifinals. Finals. Després de la derrota per 1-2 contra el Bayern de Múnich al Bernabéu, la setmana que ve a l'Allianz Arena el d'Arbeloa cercaran la remuntada. D'altra banda, l'Arsenal s'imporà per 0-1 a l'Sporting de Lisboa. Avui a les 9 del vespre al Camp Nou, Barça Atlètic de Madrid i a París, PSG Liverpool.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia, continuem amb aquesta situació anticiclònica. Aquestes pròximes hores amb el sol tornarà a ser el gran protagonista en qualque nícula prim, cerros poc importants, i el que destaquem d'aquestes pròximes hores és el termòmetre, i ja se va enfilar. Avui tornarem a tenir màximes cap a l'interior i oest de les illes, que arribaran o quedaran entre els 24 i 27 graus. Fins i tot puntualment et superarà aquest valor de manera puntual, insistim, en el centre-oest de les illes, i més fresquet, sobretot cap en el litoral, principalment de llevant, per mort d'aquest vent de component est i sud-est, que continua bufant, en general feble, en qualque cop moderat, situació marítima tranquil·la, i també destaquem la presència d'un pot de pols en suspensió. Aquests pròxims dies ens ha d'acompanyar, insistim que les concentracions, de moment, no són molt significatives, sí que es verà que durant el cap de setmana aniria més, però de moment, tant demà com també divendres, continuarem parlant d'estabilitat, de sol i ambient suau, sobretot a migdia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les 2:06, la comunitat internacional celebra l'acord entre els Estats Units, Israel i l'Iran per un alto el foc de 2 setmanes a l'Orient Mitjà, a través del qual Washington i el país hebreu es comprometen a aturar els bombardejos i Teheran a reobrir l'estret d'Hormuz, que és l'artèria econòmica mundial, per on es calcula que passa el 20% del petroli cru de tot el món. De moment, la treva és fràgil. Israel assegura que la respecta, però que no afecta el Líban, on continua la seva operació militar. L'Iran, mentrestant, ha denunciat l'atac a una refineria hores després de l'anunci de l'acord. També que s'han registrat explosions d'origen desconegut a les seves illes de l'estret, per on, per cert, ja han passat els primers vaixells.
El president nord-americà Donald Trump ha anunciat l'alto el foc aquesta matinada, quan faltava poc més d'una hora perquè finalitzés l'ultimàtum que havia llançat contra el país persa, en què amenaçava d'arrasar el territori. Minuts després de l'anunci, Teheran s'ha compromès a reobrir l'estret d'Hormuz durant aquests 15 dies i a garantir-ne el pas segur, tot i que avui de matí ha denunciat que ja s'han registrat explosions d'origen desconegut en diverses illes d'aquest indret. Si la treva no es fractura, les converses de pau començaran dia 10 d'abril a Islamabad, capital del Pakistan, país que ha fet de mediador. De moment hi ha dues propostes, una de 10 punts i una altra de 15 per part de Teheran, que Washington considera una base viable per a negociar.
L'acord ha fet ja que el preu del petroli hagi patit una forta baixada, mentre que la borsa puja també de forma notable.
El preu del barril de Brent es mantenia en els 110 dòlars des de feia dies i ara en costa 95, que és una baixada que es registra també en la resta de referències de petroli, que es paguen entre un 15 i un 20% per davall que aquest dimarts, però encara molt per damunt del que es pagava abans del conflicte fa poc més d'un mes. Mentrestant, les borses s'han disparat ràpidament, el Nikkei guanya un 5% i també s'apunten pujades sensibles d'entorn a aquest 5% a les borses europees.
La comunitat internacional aplaudeix l'alto el foc, encara que sigui temporal, i reclama que es converteixi en definitiu. En una entrevista a Ràdio Nacional, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que avui és un dia per a l'esperança, que a la fi s'obre la via de la diplomàcia i que l'Estat no escatimarà en recursos per aconseguir que la treva sigui duradora.
El riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja. Ahora hay que trabajar para que sea la diplomacia, para que sea la cooperación, la forma de relacionarse entre los países de Oriente Medio y no, como ha venido siendo desde hace décadas, una especie de guerra perpetua.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, també celebra la treva, però exigeix a Israel que deixi d'atacar el Líban, perquè entenc que aquest acord es fa extensiu a tot el territori.
Robles ha fet aquestes declaracions després de reunir-se a Madrid amb l'ambaixador d'aquest país, del Líban, i en les quals ha confirmat que Tel Aviv va retenir un cas blau espanyol de la missió de pau de l'ONU. La ministra ha qualificat l'incident d'inacceptable i ha assegurat que actuarà en conseqüència.
Se nos ha dado garantías de que quien realizó ese comportamiento que viola la legalidad va a ser objeto de sanción y, en su caso, de enjuiciamiento.
A les Balears, el catedràtic de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Jané, coincideix que la treva és només una esperança temporal i que ara començaran unes dures negociacions per una pau duradora. L'expert ha qüestionat també l'acció encetada pels Estats Units.
Que pretén Estats Units atacant un altre país sobirà, vulnerant tota la legalitat internacional, que pretén que li doni un país com Iran. I, per tant, s'haurà de veure tot el contingut d'aquestes negociacions, que jo crec que són molt complicades i, sobretot, per supos que hi ha aquesta set de venjança. I...
Mentrestant, els empresaris, també les institucions, viuen amb incertesa tota aquesta situació, les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà. Tot i l'alto el foc, expliquen que s'haurà de veure si la situació s'estabilitza. La guerra, diuen, ja es nota en la pujada de preus, sobretot en els productes que més depenen del transport. Ens ho conta Claudi Roig.
De moment, segons el vicepresident de PIMEF, Daniel Ramon, a Eivissa no hi ha problemes de subministrament, però sí un augment dels costos causats pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Hi ha un evident increment de costos per carburants, per pujades de plàstics, per pujada de molta matèria prima que necessitem per fer feina, que clar, està repercutint en preus i està repercutint en marges de les empreses.
Tot i l'alto el foc, hi ha molta incertesa, segons reconeix el director de Medi Rural i Marí del Consell d'Eivissa, Joan Marí.
En aquest moment, preocupació. Sembla que hi ha bones notícies, sembla que per fi hi ha un alto el foc de 2 setmanes. Haurà que veure l'evolució des de les diferents administracions. Hi ha una sèrie d'ajudes cap al sector primari, des del Ministeri, complementades per unes ajudes del govern balear, i nosaltres estem esperant també, si fa falta, els intentarem complementar.
Els increments dels costos per als transportistes arriben al 15% i ja han hagut de revisar tarifes, cosa que també s'ha notat en altres productes. Per això els empresaris demanen ajuda. Sentim de nou el vicepresident de PIMEF.
Qualsevol ajuda és ben rebuda. Sempre que siguen ajudes pensades i que tinguin sentit, almenys mentre duri aquesta pujada de carburants, bàsicament.
El Consell d'Eivissa ha reservat més d'1 milió d'euros, però encara no ha concretat les ajudes que donarà.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:12, ho dèiem en titulars. La plantada de les comunitats governades pel PP a la reunió de la Conferència Sectorial i d'Infància no les eximirà de l'acollida de menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries. Aquesta reubicació d'aquests infants i adolescents continuarà un any més, segons ha confirmat la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha defensat el reglament contra el qual protesta el PP i ha condemnat el boicot que ha fet avui el partit de Feijóo a través dels governs autonòmics convocats a la trobada.
És absolutament lamentable que el Partit Popular, abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de infancia de este país. Absolutamente lamentable. No obstante, decimos que es un caso muy exitoso porque efectivamente ya hay muchos expedientes tramitados y muchos niños y niñas trasladados a Península, a las distintas comunidades autónomas. Ni una incidencia a pesar de los bulos y de las mentiras de la extrema derecha.
Entre les comunitats autònomes que no s'han presentat a la reunió de la Conferència Sectorial d'Infància i a les Balears, el govern ha emès un comunicat en què al·lega irregularitats en la convocatòria per part del Ministeri i explica que ha demanat l'anul·lació de l'ordre del dia.
La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència manté que l'ordre del dia no va ser aprovat prèviament en el si de la Comissió Sectorial com exigeix la normativa i que, malgrat això, el Ministeri de Joventut i Infància n'ha mantingut el contingut de la convocatòria. La impugnació de la reunió posa el focus en un dels punts inclosos en l'ordre del dia, relatiu al Reial Decret que fixa la capacitat ordinària dels sistemes de protecció per l'atenció de menors no acompanyats. L'executiu considera que s'introdueix sense suport previ que les comunitats autònomes, fora del procediment reglamentari, hagin d'incrementar aquesta capacitat. En el cas de Balears, Madrid pretén incrementar la capacitat de 406 places a 434, una instrucció que haurà de complir, com ha advertit la ministra Rego.
Y aún así, yo les anuncio que la ley, como he dicho siempre, se va a cumplir, que esto va a ir de manera inminente al Consejo de Ministros y que este Real Decreto se tiene que aplicar y se va a seguir aplicando. El Partido Popular, liderado por la Comunidad de Madrid, por la señora Ayuso, ha interpuesto varios recursos ante la justicia y quiero decir, los ha perdido.
I el govern estatal aprovarà al maig la llei que prohibirà als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. Així ho ha anunciat avui al Congrés el ministre de Presidència, Félix Bolaños. A més, ha afegit que la nova normativa servirà també per protegir les víctimes davant l'auge dels denominats true crime, és a dir, sèries i documentals sobre crims reals amb els quals agressors i assassins sovint podien lucrar-se si participaven.
És la denominada Llei Orgànica de Protecció Civil del Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i Familiar, que adapta una normativa ara ja desfasada de l'any 1982. La principal novetat és que els menors de 16 anys no podran tenir comptes a les xarxes socials, ja que requerirà haver arribat a aquesta edat per donar consentiment a les plataformes. Així ara mateix està en els 14 anys, l'edat mínima. També es prohibirà l'ús de veus o imatges a través de la intel·ligència artificial amb finalitats publicitàries o comercial si aquestes persones no ho han autoritzat.
En el mes de mayo vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que adapta una normativa que hoy está caduca, la ley vigente es del año 82, con novedades bien importantes, tanto en el ámbito digital como en protección de los menores.
Després de ser aprovada el mes de maig pel Consell de Ministres, passarà al Congrés perquè sigui esmenada i aprovada amb majoria absoluta.
Més qüestions. Ja ha sortit a licitació pública el pla de climatització per a 12 centres educatius de les Balears. El contracte té un pressupost de gairebé 173.000 euros que hauran de servir per a la redacció dels projectes. Posteriorment s'hauran d'executar i la conselleria calcula que les feines podrien començar a finals d'estiu i costarien, segons un estudi de l'UIB, d'haver 23 milions d'euros.
I és que els projectes aniran molt més enllà de la instal·lació o millora de sistemes de climatització. Segons ha explicat el conseller Antoni Vera, en alguns centres s'hauran de fer aïllaments o canvis de fusteria, per exemple.
En aquestes inversions hi ha millora d'aïllament tèrmic, substitució de calderes o de sistemes tèrmics, aerotèrmics, lluminàries LED, substitució de fusteries, etc. Perquè, com ja he dit des del principi, climatitzar centres educatius no significa posar un aparell, un split d'aire condicionat, significa fer una climatització eficient.
D'altra banda, la Conselleria d'Educació investiga un possible cas d'assetjament laboral a un centre de formació professional de Llucmajor. Tot arran del cas d'un docent que pateix un quadre patològic per mor del mal ambient de feina a l'Institut de Songall.
Segons la Conselleria, s'ha posat en marxa una avaluació psicosocial després d'un informe de riscos laborals que alertava d'aquesta situació. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha comunicat que ja s'han activat els protocols habituals per aclarir els fets i que s'actuarà en conseqüència.
Se farà un informe psicosocial en el centre i després de les valoracions que s'extrauran d'aquest informe psicosocial, després se veurà si s'han de prendre més mesures o no. I màxim respecte aquí a dos departaments com són Prevenció de Riscos Laborals i Inspecció Educativa, que són els encarregats d'actuar quan hi ha qualque sospita.
Escoltau l'informatiu migdia.
La segona jornada del judici a l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Mascaretes està centrada avui en la contractació suposadament arbitrària de dues dones vinculades a ell. Una d'elles és Clàudia Montes, amiga de l'extitular de Transports.
En la declaració avui al Suprem, Montes ha assegurat que en cap moment a Ábalos li va dir que havia accedit al seu lloc de feina dins l'empresa pública Logirail, filial de Renfe i dependent del Ministeri de Transports, ha dit. Ha assegurat que ell va entrar i ascendir amb molta feina i esforç, que estava capacitada i que s'havia format tant per la seva feina com per encarregada dels trens turístics primer i com a, per al càrrec de supervisora després. D'aquesta manera responia a l'interrogatori del fiscal anticorrupció Alejandro Luzón.
Yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
I tot i aquesta negativa, la unitat central operativa LUCO de la Guàrdia Civil sí que sospita que Montes va ser contractada de manera il·legal per la influència de l'exministre Ábalos amb la col·laboració del qui fou el seu assessor Coldo García.
I com hem escoltat, ella ha negat tenir constància de cap irregularitat, tot i que durant la declaració ha reconegut que durant la seva jornada laboral, com que l'havien col·locada a un lloc sense ordinador ni escriptori, el que feia era anar a la biblioteca d'Oviedo a llegir.
I fa uns minuts ha acabat la Junta de Portaveus al Parlament, on els representants de les formacions polítiques de les Balears han valorat la declaració d'aquest dimarts de Francina Armengol.
La socialista Mercedes Garrido ha recordat que Armengol ha declarat com a testimoni i ha afirmat que l'única persona que té data de judici és el president del Consell d'Eivissa.
Aquí entra el Partit Popular amb aquesta màquina de fang que posa en marxa sempre, que intenta confondre. L'únic en el que jutjaran en aquesta comunitat autònoma per un cas de corrupció sobre la pandèmia serà en Vicent Marí, del Partit Popular.
Lluís Apestegui, a més per Mallorca, considera que Armengol no hauria d'haver tingut el privilegi, diu, de declarar per escrit.
Jo considero que això és una qüestió de salut democràtica i que, per tant, no comparteix la decisió de la presidenta del Congrés i del ministre que han decidit respondre per escrit.
Vox confia en la justícia, diu, però no entén que el Tribunal Suprem no ha fet declarar també l'exconsellera de Salut. Escoltam Sergio Rodríguez.
Nos resulta un poco curioso que ni siquiera ha sido citada como testigo la que en su momento era consejera de Sanidad y la responsable última de la aceptación de este negocio.
I Sebastià Sagreras, del Partit Popular, ha acusat Armengol d'eludir responsabilitats davant el Suprem, ha dit, després d'obrir la porta de les Balears a la trama corrupta.
Fa massa temps que la senyora Armengol, no només per aquesta causa, sinó per com va gestionar la comunitat autònoma de les Illes Balears i també tot el que s'ha conegut que fa durant el temps de la pandèmia, hauria d'haver assumit responsabilitats polítiques, hauria d'haver demanat perdó.
I fora de les Balears, pendents de la votació aquesta tarda al Senat per acceptar el procediment de lectura única per reformar la Constitució i que Formentera tingui un senador propi.
Si s'accepta la proposta, la reforma constitucional es podria aprovar directament en el proper ple de la Cambra Alta, dia 22 d'abril, sense passar per comissió ni ponència, tal com ja va ocórrer al Congrés. Impulsada pel Parlament de les Illes Balears, l'objectiu d'aquesta iniciativa és modificar modificar l'article 69.3 de la Constitució perquè l'illa de Formentera pugui tenir un senador propi i es desvinculi així del tàndem electoral que conforma actualment amb Eivissa.
I precisament l'actual senador d'Eivissa Formentera, Juanjo Ferrer, del grup Esquerra Confederal, acaba de presentar una moció relativa a l'adjudicació de 532 habitatges protegits al barri de Can Escandell, a Eivissa.
Ferrer ha demanat poder supervisar el procés d'adjudicació per evitar que hi hagi corrupció política o situacions de frau i usos indeguts dels habitatges protegits. El Partit Popular ha presentat 3 esmenes. Ara mateix estan pendents de la votació d'aquesta moció presentada. Escoltam el senador Juanjo Ferrer dins d'aquest debat i també el senador popular Miquel Jerez.
Pedimos que se ceda al gobierno de las Islas Baleares gratuitamente el 60% de la parcela número 10 al gobierno de Marga Proens para que sea el gobierno balear el que construya 170 viviendas con el compromiso, con la condición de reservar un porcentaje para empleados públicos del Estado.
També, parlant d'habitatge, el ministre de Drets Socials ha confirmat la sanció de 3,6 milions d'euros a l'immobiliària Alquiler Seguro per conductes abusives contra els llogaters. L'empresa ja ha avançat que recorrerà aquesta resolució per considerar-la injusta i arbitrària.
Així ho ha comunicat aquesta empresa després que el Ministeri ha confirmat la forta multa per pràctiques abusives, com per fer pagar a l'inquilí les comissions d'agència, així com altres despeses que per llei han de pagar els propietaris. La resolució ha estat signada pel ministre Pablo Agustín Duy, que s'ha mostrat molt crític amb l'actitud d'aquesta immobiliària.
Quien intente utilizar la formidable crisis de vivienda que viven las familias trabajadoras en España para obtener de forma espuria beneficios económicos y un lucro desmedido, pues el mensaje ha sido, es y será muy claro. El Ministerio de Consumo va a hacer cuanto sea necesario para asegurar que se cumpla la ley.
2:25.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
És una de les notícies d'aquesta jornada. Avui ha començat la campanya de la renda corresponent a l'exercici del 2025, que s'allargarà fins al 30 de juny. A partir d'aquest dimecres es poden presentar les declaracions per internet, de manera que els contribuents poden obtenir l'esborrany per mitjans electrònics de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Amb tot, destacam que enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques.
El president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears, Miguel Ángel García, ha explicat algunes de les novetats.
Hem afegit una nova, que és la deducció pels malalts de Zela, que és la que finalment ha entrat, i en principi les altres, la majoria, ja estaven integrades en la declaració del 24.
També en destaquen tres novetats fiscals. Entra en vigor la nova deducció per compensar fins a un 40% de les despeses dels propietaris d'un immoble ocupat il·legalment. I, a més, els autònoms s'equiparen a les famílies nombroses i monoparentals amb les deduccions per l'adquisició de llibres de text, les despeses de conciliació i l'arrendament de l'habitatge habitual.
El més important és això, és primer, que tots estan obligats a fer la declaració, malgrat que només hagin tingut uns ingressos escassos, i que aquells que han hagut de renunciar les seves quotes han de tenir en compte que el que hagin pagat afectarà la declaració de renda de l'any en què ho hagin pagat.
La més rellevant és la deducció per rendes baixes. Els assalariats que percebin el salari mínim interprofessional hauran de fer la declaració. Mentre continuen vigents, les deduccions per compra de vehicles elèctrics, millora d'eficiència energètica dels edificis, aportacions a plans de pensions o donatius a entitats sense ànim de lucre.
Hi ha persones que queden exemptes de presentar-la, però qui està obligat?
Idò, totes les persones que hagin cobrat més de 22.000 euros anuals o bé més de 15.876 en cas que tinguin dos o més pagadors. També estan obligats aquells que han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi i les persones titulars de l'ingrés mínim vital, a més, i els integrants de la unitat de convivència.
A Menorca, els especialistes es recomanen desbrossar tot el penyal de Cala Gatdana afectat per una esllavissada la setmana passada i, sobretot, no retirar el pic que va provocar la caiguda d'una roca dins un habitatge. Axel Camarasa.
En una visita sobre el terreny ahir cap vespre, el gerent d'una empresa de solucions verticals, expert a assegurar penyals, adverteix dels riscos que hi ha a la zona i demana a l'Ajuntament i als bombers precaució abans de fer cap actuació. Ho explica el regidor d'Urbanisme de Ferreries, Vicent Coll.
Primer que recomana aquesta empresa és que es faci una desbrossada de tot el penya-segat darrere els apartaments. I a partir d'aquí, després, podrà venir un geòleg a mirar les roques, a veure com estan i si... Després decidir quina actuació es té que fer. I sobre el pi que hi ha dalt, pues sí que ha dit que de moment que no el tocassin, que hi ha perill, que si el lleven poden caure més roques i que abans de això, en tot cas, es tenia que posar una malla per si que en roques que es pogués aturar en aquesta malla.
La caiguda del pi va empènyer la roca que va fer passar per ull fa uns dies la teulada d'un habitatge del carrer Desriu de Cala Galdana i que va estar a punt de provocar una tragèdia. L'apartament estava ocupat en el moment del despreniment, però per sort la caiguda es va produir en una altra estança. Els bombers han valorat aquest dimarts la situació juntament amb el batle Pedro Pons i l'arquitecte municipal. S'ha acordat deixar la solució en mans d'especialistes.
La Guàrdia Civil confirma que la ruptura de la via que va causar l'accident d'Ademuz es va produir 24 hores abans de l'accident, però que el sistema no estava preparat per alertar d'aquesta incidència. Una hipòtesi que se'n recull en el darrer informe de la investigació sobre aquest sinistre ferroviari que va deixar 46 persones mortes. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara a IB3 Ràdio per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca.
Bon dia, són les 2:30. L'Ajuntament de Pollença demana que s'avanci la restricció de circulació a la carretera de Formentor al mes d'abril. Aquesta Setmana Santa, segons el consistori, ja s'han produït problemes de seguretat i de mobilitat. Tot d'una ho ampliem en aquests 15 minuts dedicats a les notícies de proximitat de Mallorca. Abans, però, repassant titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Demà el ple del Consell de Mallorca ha de votar una primera modificació de crèdit per cobrir el pla de mesures urgents per la guerra a l'Orient Mitjà.
Finalment, però, es votarà només una primera part d'aquest escut social de 12,7 milions d'euros i en els pròxims dies es votarà una segona fase.
Avui s'ha presentat a Manacor la Campallengua 2026, que aquest cap de setmana s'omplirà de música i reivindicació.
Ho farà amb més d'una trentena d'activitats que començaran dissabte matí i s'allargaran fins diumenge hora baixa.
I ara actualitzem com se circulen a aquesta hora les carreteres de Mallorca. Direcció General de Trànsit, Dani Femenia, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim algo de tràfic lent, el senyal 20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura del polígon de Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani Femenia. En Facundo Tenaglia, al control tècnic, són les 2:31.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Pollença insisteix que la restricció de trànsit a la carretera de Formentor hauria de començar per abril i no dia 15 de maig. Per tant, ja hauria d'estar en vigor, sobretot per evitar la congestió i els problemes de seguretat que es produeixen per Setmana Santa. Enguany, ha explicat el batle Martí Marc en declaracions a IB3 Ràdio, no ha estat una excepció i aquests darrers dies s'han repetit els episodis de congestió.
Les restriccions aplicades impliquen diverses institucions i depenen de la Direcció General de Trànsit i, entre altres coses, prohibeixen l'accés a la carretera als turismes entre les 10 del matí i les 10 del vespre. Per dirigir-se al far de Formentor s'ha de fer amb el bus llançadora que s'habilita durant les dates de la restricció que enguany s'han allargat i comencen 15 dies abans del que és habitual, dia 15 de maig, i arriben fins al 18 d'octubre. Per això, segons el batle de Pollença, Martí Marc, no basta.
Quan se va adelantar 15 de maig i se va retrasar 15 d'octubre, de 15 de 15 d'octubre, bueno, no estan ni condemn ni enfadats, simplement és un mateix tipus de període de temps, però començant un poc abans i acabant una mica abans.
El batle considera que per una qüestió de seguretat caldria començar les restriccions al mes d'abril i posa com a exemple els problemes que ja s'han viscut aquests dies.
hi ha aquestes festes de Pasqua, hi ha hagut algun moment de molt de problemes, de molta massificació de ciclistes, de cotxos, d'autobusos, que a la creveta cotxos mal aparcats, en fi, hi ha hagut una mica de situació no correcta, anòmala, que genera inseguretat.
La restricció de circulació a la carretera d'accés a Formentor s'aplica des del 2018.
I per cert, que enguany la Direcció General de Trànsit estudia establir possibles restriccions addicionals aquest estiu en aquesta mateixa via a la carretera de Formentor, però el dia de l'eclipsi total. Serà dia 12 d'agost i preocupa l'afluència massiva de molts de cotxes en punts concrets de la xarxa viària de Mallorca. La DGT ja adverteix els conductors a través del seu lloc web dels possibles canvis en aquestes restriccions, com dèiem, a canvi del fenomen astronòmic. Però Pollença no ha estat l'únic municipi que aquesta Setmana Santa ha patit problemes circulatoris. També hi va haver saturació a Sóller.
S'hi van produir embossos en dies com el Dijous Sant, on l'arribada del bon temps va fer que molts de turistes i residents s'hi acostassin. L'Ajuntament ja ha dit que parlarà amb el Consell de Mallorca passat Setmana Santa per cercar noves solucions, però segons la institució insular encara no s'han produït aquests contactes.
Sobre aquesta situació, el secretari dels socialistes a Sóller, Jaume Mateu, diu que demostra que el pla de mobilitat aplicada per l'Ajuntament i les zones de baixes emissions no funcionen.
Demanem que se repensi tot això, que se faci una revisió i que se comenci a treballar amb una altra perspectiva per adoptar mesures diferents a les que hem fet fins ara, perquè el que hem aprovat aquests dies està clar que no funciona. I si aquests dies de Pasqua hi ha hagut aquest caos, no volem pensar el que serà els mesos d'estiu.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Són les 2:35. Demà es reuneix el Pla del Consell de Mallorca, que ha de votar una primera modificació de crèdit per cobrir el Pla de Mesures Urgents per la Guerra a l'Orient Mitjà. Finalment, però, es votarà només una primera part d'aquest escut social de 12,7 milions d'euros. En els pròxims dies es votarà una segona fase de més de 17 milions que s'ha preferit posposar per acabar de millorar-ne la part tècnica.
El conseller d'Hisenda del Consell de Mallorca, Rafael Bosch, diu que d'aquesta manera es podran començar a tramitar ajudes, però que es tindrà més seguretat jurídica amb la segona fase dels ajuts.
Que han decidit retirar i estudiar un poc més bé algun dels expedients que han hagut de fer amb una certa, per què no dir-ho, una certa premura degut a les circumstàncies, però amb una Setmana Santa, que també, lògicament, inhabilita una sèrie de dies per fer feina, i han pensat, han consultat entitats que ens han fet veure que potser podríem millorar aquests expedients.
Una situació que la portaveu del grup socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha lamentat.
Arriba tard, malament, insuficient, i a més vull afegir per criticar que, malgrat el senyor Galmés avui faci pancaritats, en aquesta modificació de crèdit, en aquest escut social, vetaven els més vulnerables, perquè hi havia 9 milions per les persones més vulnerables per part de l'IMES, ajudes que havia de fer l'IMES, però que vetava les persones que no duien un mínim de residència 3 anys a Mallorca.
El Consell preveu que el pla en el seu conjunt superi els 80 milions d'euros més enllà dels 12 que demà es voten el pla.
I dues milanes han estat alliberades avui matí a Petra, després de passar 2 mesos al Centre de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, el COFIP, on havien arribat fa un parell de mesos amb ferides de bala a les ales. L'alliberament d'aquests exemplars s'emmarca dins el programa de protecció i recuperació d'aquesta espècie d'au en perill d'extinció, que Mallorca està en procés de recuperació des de que als anys 80 del segle passat va arribar a estar sota mínims.
Un dels dos exemplars que s'ha alliberat és un mascle jove de Milana que havia rebut un tret a l'ala ara fa un parell de mesos a Muro. S'ha recuperat, tot i que inicialment el seu pronòstic era greu. El segon exemplar que s'ha alliberat és una femella adulta que també havia rebut un tret a l'ala a Llucmajor el passat mes de febrer. Miquel Puig és el gerent del COFIP.
Té una lesió bastant greu a Sumer, van tenir que fer cirurgia, rehabilitació, molta sessió de lesoteràpia, és a dir, ha tingut una recuperació bastant complexa, però bueno, hem tingut la sort de que l'han pogut llibrar. La femella també tenia un tir, però en aquest cas les lesions eren menors i la previsió i diríem el temps que ha estat en altre estat un poc en menor també, ha requerit manco cuidats i ha tingut també s'alliberi que he vist avui.
Cada any arriben al COFIP una vintena de milanes ferides per arma de foc, enverinades o que han estat atropellades. El grau de recuperació sol estar al voltant del 50%. Els dos exemplars alliberats avui duen un GPS que permetrà fer-ne el seguiment.
I aquests darrers dies vos hem parlat dels diferents pancaritats que s'han celebrat a pobles de Mallorca. Avui ha estat a Lloseta, que s'ha celebrat un dels darrers per als llosetins. La diada comença al dematí amb la Romeria portant la Verge fins a l'oratori del Cocó. El dia ha estat esplèndid, ha estat un dia de sol i això ha afavorit la participació.
La festa del Cocó va amunt i avall de l'avinguda del Cocó tot el dia.
M'agrada passejar, veure si gent...
Caminar per amunt i per avall a l'avinguda del Cocó.
Fer una mica de passejada i ja està.
I després fem una passejada.
El passeig, per tant, és essencial aquest dia per als llosetins, això sí, després d'haver anat a missa. La Romeria amb la Verge, molt participada, obri aquesta diada. I després de l'ofici, o abans, toca posar el dit al foradet on es diu que es va aparèixer la Mare de Déu.
I el que és típic, posar dit en el dit d'alè per no tenir pedastres i tot això, saludar la Mare de Déu.
No, ja no. De quan era joveneta hi anàvem, però ara ja no.
Avui serem pocs perquè n'hi ha que fan feina, n'hi ha que no poden venir aquest dia, però si volen venir més tard, venen més tard.
Però en qualsevol cas, cadascú fa la seva festa a la seva manera.
El que m'ha dit il·lusió molt fer era venir a comprar després d'aquí la pepa i xurros i venir a comprar coco també.
Sí.
I ara pues, passar un vespre dins, el que més il·lusió fa.
I és una festa de poble. I fem el poble.
Tothom està molt content, a més que fa un bon dia avui i això, alegria.
La festa a Lloseta continuarà el capvespre amb una ballada de ball de bot a les 4:30 a la mateixa avinguda del Cocó.
I aquest que sentireu era l'ambient ahir davant l'església de Sant Miquel a Campanet. En concret, era el moment en què els quintos pujaven al pic on marca la tradició en el seu pancaritat. Finalment va ser Guillem Socias Alemany qui va arribar a dalt de tot. I més qüestions, perquè l'Ajuntament de Felanitx ja ha desaprovat l'acció d'un grup de joves que durant la festa anomenada Pre-Resurrection Fest varen imitar una processó religiosa. En un comunicat, el consistori diu que tan sols s'havia autoritzat una activitat concreta en un punt determinat del municipi, però no una acció itinerària. La batllessa, Catalina Soler, lamenta que alguns veïnats s'han sentit dolguts per aquesta circumstància.
Felanitx, i ho sabeu, tenim un sentit i una ironia felanitxera que forma part de la nostra manera de ser i tots ens sentim orgullosos. El que no, ja no estem orgullosos, i per això d'aquí és comunicat, és quan les coses se fan en voler fer befa i una part de la ciutadania ja no se sent còmoda.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I no, si tu te'n vas amb una altra me mates. T'estic dient tan sèrio, ja m'agrades. Jo vull estar amb tu tota la setmana. Com puc explicar-ho, jo sent.
I la Campallengua 2026 encalenteix motors per celebrar aquest cap de setmana la seva 29a edició a Manacor, on torna després de 14 anys. La ciutat es convertirà en un espai de reivindicació, també d'oci col·lectiu en català, a més d'una trentena d'activitats que començaran dissabte de matí i s'allargaran fins diumenge hora baixa.
Enguany, els organitzadors destaquen la presència de la llengua en l'àmbit universitari, la qual consideren baixa, segons les dades d'un estudi fet pel Consell de la Joventut de les Illes, que demostra que a les aules de Ciències de la Salut de la UIB només una de cada 20 classes són en català. Josep Boades és el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
La Campallengua és especialment important en un moment com el que vivim, en un moment conceptual, on l'individualisme apareix constantment i estan vivint un auge reaccionari i un auge de posicions individualistes. I la Campallengua és la demostració de que un projecte col·lectiu és possible.
Es L'any passat, la Campa Llengua va reunir a Felaní junts 4.500 participants, una xifra que Joves per la Llengua espera superar enguany. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha expressat la seva satisfacció per la celebració de l'esdeveniment al municipi, però també ha lamentat que encara siguin necessaris aquest tipus d'actes per reivindicar el català com a llengua pròpia.
Han de dir també que és una autèntica llàstima, i en Josep ho deia, que hi hem de recórrer a activitats d'aquestes per dir que ens relacionem en català, perquè però crec que ho hem de reivindicar. I l'Ajuntament de Manacor ho fa, col·labora amb molta naturalitat.
Entre les més de 30 activitats que tindran lloc per tota la ciutat aquest dissabte i diumenge 12 i 13 d'abril hi ha xerrades, taules de debat, tornejos esportius i una mostra de cultura popular. A més, una cercavila durà fins a la zona de concerts del Parc de Namolla, on actuaran artistes com Maria Jaume, Planet i el grup valencià Auxili.
I de, precisament amb aquesta música de Maria Jaume arribarem a les 2:45, tot d'una als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. L'entrenador del Real Mallorca, Martín de Michelis, ja pensa en la manera de guanyar el Rayo i també amb els dos centrals que posarà davant les baixes de Raillo i Vali. Antoni Fuster, bon dia.
Bon dia. De Michelis contra el Rayo Vallecano podria apostar diumenge per un eix de la defensa que encara no s'ha estrenat aquesta temporada. Omar Mascarell i David López podrien ser els elegits. El canari va complir bastant bé dissabte contra el Real Madrid i té molta opció de repetir. I el mallorquí és l'alternativa juntament amb l'albanès Marascumbula, que no juga des del passat gener. Per això, el més probable és que Mascarell i López hagin de cobrir el centre de la defensa davant les baixes obligades de Raillo per lesió, recordant que hi va ser operat del turmell esquerre, i Martin Valiant, que haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes grogues. La plantilla seguirà fins dissabte preparant el partit contra el Rayo. Tres punts en joc molt importants pels interessos mallorquinistes en vista apropar-se una mica més a la permanència. Precisament demà, els madrilenys disputaran competició europea, ja que s'enfrontaran a l'AEK d'Atenes a Vallecas en el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League, un partit que començarà quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa.
Mentrestant, la selecció espanyola femenina es concentrarà avui a les Roces per començar a preparar els dos pròxims partits classificatoris per al Mundial 2027.
En quatre mallorquines presents a la convocatòria, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corral. Espanya començarà a fer feina en vista el partit de dimarts 14 contra Anglaterra a Wembley. Es tracta de la tercera jornada de la fase classificatòria i l'espanyola lluitarà per fer-se amb el lideratge del grup. I el màxim representant del futbol balear, l'Atlètic Balears, afronta la recta final de la temporada a segona ref. Les blanc i blava visitaran dissabte l'AM Lleida amb l'objectiu de sumar 3 punts del 9 que falten per jugar-se. L'equip entrenat per Miqui Mallans a 6a en 36 punts. I ara, ja sense opció de posició de play-off, l'objectiu és acabat de la millor manera al curs. Sentint la capitana Andrea Alcaide, recent renovada per una temporada més, en declaracions avui al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Esta temporada la queremos acabar lo mejor posible. Sí que es verdad que el equipo es ambicioso, como he dicho antes, y queremos ser, si puede ser, el mejor equipo del mes de abril, y ya pensando de cara al año que viene, que seguro que, o esperemos que estemos peleando por ese playoff.
I a la Champions, pas enrere del Real Madrid en vista a classificar-se per a les semifinals després de la derrota per 1-2 contra el Bayern de Múnich al Santiago Bernabéu.
Els madridistes continuen amb mala dinàmica després de perdre casa contra un rival que va ser superior. Luis Díaz i Harry Kane van ser els autors del gol del Bayern, mentre que Kylian Mbappé va marcar per part madridista. Un resultat que manté viu els d'Álvaro Arbeloa en vista el partit de tornada que disputarà el dimecres 15 d'abril a les 9 del vespre a Allianz Arena. Sentim precisament el que ha comentat després del partit el tècnic del Real Madrid.
Hemos metido un gol que nos ha dado esperanzas. La pena no ha podido ser no haber metido alguna de las ocasiones que hemos tenido. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid.
Arbeloa, que tot i el mal resultat de l'anada, no perd l'esperança de classificar el seu equip per a les semifinals. D'altra banda, l'Arsenal s'imposà per 0-1 a l'Sporting de Lisboa i, per tant, partirà també amb mínim avantatge a l'Emirates Stadium.
I per avui a les 9 del vespre, Toni, tenim el Camp Nou, el Barça-Atlètic de Madrid.
Un dels plats grans d'aquest quart de final. Per l'anada, avui al Camp Nou, l'entrenador blaugrana Hansi Flick té les baixes de Rafinha, De Jong, Marc Bernal i Christensen. Entra el central Álvaro Cortés a la convocatòria. Per la seva part, Diego Pablo Simeone recupera Marco Llorente després de complir sanció, Marc Pubil i Rodrigo Mendoza. En canvi, té les baixes Doblak, Pablo Barrios i Cardoso. És el cinquè duel entre el dos equips d'aquesta temporada i en dos volen aconseguir un bon resultat en vista del partit de tornada al Metropolitano. Sentim el jugador del Barça, Joao Cancelbo, i tot seguit també el de l'Atleti de Madrid, Antoine Griezmann.
Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, controlarlo como habíamos hecho el último e intentar la victoria, porque es una competición muy importante para nosotros. Yo lo que prometo es que haremos de todo para pasar a esta eliminatoria. Lo que pasará no lo sé, pero creo que el equipo está muy, muy motivado para poder pasar a esta eliminatoria.
En un cuarto de final, que para mí es algo increíble, es mucho nivel, mucho fútbol, y entonces tengo la cabeza muy despejada para ese momento y nada, quiero ayudarle a lo máximo.
I també a les 9 del vespre, l'estadi Parc del Príncep de París disputarà l'altra eliminatòria entre el PSG i el Liverpool. Pel que fa a l'Europa League, avui, quan falti un quart per a les 7 de vora baixa, el Betis visitarà l'Sporting de Braga en el partit d'anada dels quarts de final.
Canviem d'esport. En bàsquet, l'Azul Marino es troba cada vegada més a prop de l'ascens a la Lliga Endesa.
Per assolir-lo s'han de superar les tres darreres estacions. La primera, diumenge, Melilla, cinquè a la taula. A nivell classificatori, el rival més complicat del tres que queden. La jugadora mallorquina Maria Espanya té clar el seu somni.
Per jo és el somni de la Maria Espanya quan era petita, no? De jugar a primera divisió aquí a Sant Moix, que era quan jo venia aquí i veia els atlots jugant a primera divisió. L'objectiu per el que vaig venir fa dos anys pues, el compliria i és veritat que pues, bueno, estaria molt satisfeta, no? Però sobretot també perquè les illes se mereixen un equip a primera divisió.
Amb el Celta encalçant el lideratge en 25 victòries consecutives, el vestidor d'Alberto Antunyà fuig de la pressió. Diumenge, Maria Espanya i les seves companyes volen tornar a Melilla en l'ascens una mica més a prop.
I pel que fa a l'Eurolliga, derrotes del Barça i del Real Madrid.
El Real Madrid de Sergi Llull va perdre la pista del líder, l'Olympiacos. Sergi Llull només va jugar 4 minuts i va anotar 2 punts. A falta de dues jornades, els blinds continuen depenent d'ell mateixos per entrar a play-off. Derrota també del Barça al Palau davant el Panathinaikos. El macedoni Cedi Osman, amb 21 punts, va liderar el triomf grec. Joel Parra, amb 18, va ser el jugador més destacat dels Blaugrana.
Parlem ara d'en Vol, perquè el Transmapi Eivissa ja prepara la recta final de la divisió d'honor plata amb la il·lusió intacta de jugar l'ascens a Sobal.
Els pitiurós jugaran aquesta pròxima jornada contra el Port de Sagunt. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, els d'Eugenio Tilbes ja han passat el dol de la derrota contra un rival directe com Anaitasuna, ara fa 11 dies, i lluitaran fins al final pel seu somni. Escoltam el tècnic.
No nos llegó en buen momento, lo hablamos en la previa, teníamos mucha gente tocada, se vio luego en el partido. Vimos que era un partido que iba a estar decidirse por detalles, creo que tampoco estuvimos a buen nivel, y lo digerimos, bueno, lo mejor posible, sobre todo pensando en lo que te decía antes, recuperar a la gente que teníamos tocada, que gracias al calendario y estas dos semanas que ha habido de parón ahí entre medias, nos ha venido bien, porque si íbamos a jugar con continuidad hubiera sido, yo creo que, peor todavía. Nosotros vamos a intentar, si llegamos al quinto, pues el quinto. Cuando veníamos en inercia había momentos que parecía que incluso podíamos llegar a cuartos o terceros. Bueno, lo dicho, esto cambia en dos semanas. El que quizás tenga ese punto de suerte, yo creo, de contar con todo el mundo, de que no haya esas lesiones, de gente sobre todo importante. Yo creo que sí, que eso es determinante, quien esté en ese punto de forma. Nosotros cuando lo conseguimos 5 victorias seguidas.
Diumenge juguen contra el Port de Sagunt, un dels favorits al títol.
Vienen con más ritmo, nosotros venimos sin competir y gente sin competir hace mucho tiempo por las lesiones que arrastramos. Lógicamente es una presión bonita, lo decíamos, otros años hemos sufrido por descender, ojalá todos los años suframos por estar ahí para poder seguir creciendo.
Diumenge, una del migdia, Port de Sagunt, Transmapi Handball Club Eivissa.
I acabam els esports amb un apunt de tennis.
El murcià Carlos Alcaraz segueix endavant, el Master 1000 de Monte Carlo, i el seu pròxim rival sortirà del guanyador del partit entre Echeverri i Atman. Avui qui l'ha liat ha tornat a rompre una raqueta més. Ha estat Daniil Medvedev, Juan Luis, després de caure per un doble 6-0 contra Berrettini.
Gràcies, Toni. Amb aquest apunt, posant punt final a la informació esportiva, fem una pausa i després temps per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Palau de Congressos de Palma ultima els darrers detalls per inaugurar demà l'Art Colony Palma Mallorca, una fira d'art contemporani impulsada per l'històrica Art Colony, la mostra més antiga del món, en col·laboració amb l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani i amb el suport de les diverses institucions. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Parlem de 4 dies amb l'oferta cultural més variada i innovadora, curosament seleccionada per 89 galeries de les Balears, també de la península i d'una vintena de països més. Tot en una iniciativa que completa el circuit de l'art contemporani local a parer de Fernando Gómez de la Cuesta, que és el coordinador general de Cultura i Turisme de Cort.
Hem de començar amb centres de creació, amb talent descontext, amb institucions que recolzen aquest talent, que ho exposen, que ho posen en contacte amb talent nacional i internacional, que ho projecten de fora de les nostres fronteres i també que tingui aquesta part allà on els artistes poden monetitzar els seus projectes, no?
I és que, de fet, com passa a totes les fires, mostrar, donar a conèixer és la base, però monetitzar, vendre, comprar, és l'esperit de la mostra.
Tots aquests elements són necessaris per evitar la precarització d'un sector, no? Al final, xerrant també d'una part que té a veure amb el teixit cultural, amb el teixit creatiu, però també una part que té a veure amb el teixit professional, no? I de persones que han de viure amb la seva feina, no?
I per impulsar aquest moviment, l'Ajuntament de Palma aprofitarà l'Art Colony, també la Suma Mallorca, per comprometre una inversió institucional que s'afegeix a les subvencions i les ajudes públiques, que suposarà la compra de diverses peces a través de la Comissió d'Adquisicions d'Esbaluart Museu.
No només col·laborem amb la inauguració d'aquesta peça d'en Bernard Bennett just davant del Palau del Congreso, sinó que també el Balu va anunciar a motiu del patronat del Baluar Museu. Aportarem un fons de 100.000 euros per adquisicions d'obres d'art que se realitzaran durant aquesta setmana de fires.
Recordeu que diumenge, el darrer dia d'aquesta fira Art Colony Palma, l'entrada al Palau de Congreso serà de franc.
I Betres Ràdio s'afegeix a aquesta proposta i l'aviador de divendres, el programa de cultura d'aquesta casa, es farà en directe des d'allà. I viatjar als inicis dels mercadets hippies d'Eivissa és avui possible a través de les fotografies d'en Gabriel Serra Llimona, una exposició amb imatges del mercadet de Punt Arabí l'any 1980, en què es reflecteix l'essència més pura del moviment hippie a l'illa. Anna Fernández.
L'estiu del 1980, el fotògraf català Gabriel Serra Llimona va viatjar a Eivissa amb un grup d'amics i va fer moltes fotos. Avui, 40 d'aquestes imatges de l'emblemàtic mercadet de Punt Arabí es poden veure a la sala refectori de l'Ajuntament d'Eivissa. Una mirada enrere per gaudir de la identitat més autèntica i creativa de l'illa. Ens ho explica la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Fanny Tur.
Mostren com era Punt Arabí, com era el mercadet, com era, diguéssim, amb el paisatge humà d'aquell mercadet de fa 46 anys que encara continua, i és molt interessant des del punt de vista evidentment fotogràfic, artístic, però també diguéssim sociològic.
Uns retrates plens de sensibilitat que reflecteixen un ambient d'utopia i llibertat i que conviden a la nostàlgia al començament de tot el moviment hippie. David Parcerisses és amic de l'artista.
Una època amb una simbiosi extraordinària entre la gent local i els forasters peluts, que llavors hi havia totes aquestes categories, perquè l'acollida d'aquesta gent no s'haurien quedat si aquí no haguessin tingut molt bona acollida. No bona, molt bona acollida.
Una exposició que es podrà visitar fins al 24 d'abril.
Sol les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 8 d'abril. Una jornada marcada pels efectes de l'alto el foc temporal assolit contrarellotge entre els Estats Units i l'Iran, un acord pel qual acaba de treure pit el secretari de guerra nord-americà Pete Hegseth.
President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire.
Assegura que Trump ha forçat l'acord i que l'Iran va implorar per aquesta treva. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia, declaracions del secretari de Guerra fa uns minuts en els quals ha elevat Donald Trump per la seva misericòrdia. Assegura que els Estats Units han guanyat la guerra només 40 dies sense necessitat de fer servir més del 10% de la seva capacitat militar. Ha donat així per acabada l'operació Fúria Èpica i considera que l'Iran mai no tindrà una arma nuclear.
Mentrestant, a l'estret d'Hormuz ja han començat a passar els primers petroliers.
Això mentre el preu del petroli continua a la baixa. Si ahir estava a 110 dòlars, avui ja baixa fins als 92. A l'espera de saber quan es començarà a notar aquest descens a les benzineres i a les butxaques, els empresaris de les illes estan a l'expectativa de si la situació s'estabilitza. Dani Ramon és vicepresident de la petita i mitjana empresa de les Pitiüses.
Hi ha un evident increment de costos per carburants, per pujades de plàstics, per pujada de molta matèria prima que necessitem per fer feina, que clar, està repercutint en preus i està repercutint en marges de les empreses.
La plantada de les comunitats governades pel PP a la reunió de la Conferència Sectorial d'Infància no les eximirà de l'acollida de menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries.
La reubicació d'aquests infants i adolescents continuarà un any més, un fet que rebutja la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández. Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha defensat el reglament contra el qual protesta el Partit Popular i ha condemnat el boicot que ha fet avui el partit de Feijóo a través dels governs autonòmics convocats a la trobada.
Desde este govern volvemos a denunciar el reparto impuesto, el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados, y denunciamos la situación que vive Baleares, en la que ya estamos acogiendo más de 730 menores migrantes no acompañados y tenemos los servicios de protección completamente colapsados.
Es absolutamente lamentable que el Partido Popular, abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de infancia de este país.
Educació inicia els tràmits per millorar la climatització de 12 centres educatius de les Balears.
Són 7 centres de Mallorca, 3 d'Eivissa i 2 de Menorca. El pressupost previst per dur a terme les accions d'aquesta primera licitació és de més de 16 milions d'euros. L'actuació s'emmarca dins el pla de climatització posat en marxa a l'inici de la legislatura.
Mentrestant, el govern estatal aprovarà al maig la llei que prohibirà als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials.
Així ho ha anunciat avui al Congrés el ministre de Presidència, Félix Bolaños. A més, ha afegit que la nova normativa servirà també per protegir les víctimes davant l'auge dels denominats true crime, és a dir, sèries i documentals sobre crims reals, amb els quals agressors i assassins sovint podien lucrar-se si hi participaven.
I el Senat votarà avui hora baixa si s'accepta el procediment en lectura única per reformar la Constitució i que Formentera tingui un senador propi.
Si s'accepta la proposta, la reforma constitucional es podria aprovar directament en el pròxim ple de la Cambra Alta el 22 d'abril, sense passar per comissió ni ponència, tal com